Us volem donar les gràcies per fer novament líder d'audiència al divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio els diumenges de 9 a 10 de la nit. Al divan amb Sílvia Coppolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
Mira els ulls intensament i somriu. La persona que ha vingut a Catalunya Ràdio i al divan, no us ho creureu, però ha arribat embolicada, embolicada dins d'un rotllet de primavera. I el seu nom significa suficient en cambodjà, però suficient. Què diu suficient? Si ella és excel·lent. La Kaoli mai n'ha tingut prou, sempre endavant. Va esquivar les bombes de la guerra del seu país i va arribar a desobeir el seu pare per fugir de la barbària. Primer fins a París i després, diu que per amor, a Barcelona. Seguint, com riu, seguint els consells de la seva mare, no depenguis mai dels homes! Va ser pionera a obrir un restaurant asiàtic a Catalunya i més recentment a subministrar menjars precuinats a supermercats. Xef curiosa i empresària ambiciosa, ha fet en un camí d'homes realment el propi, Homes i cares occidentals. Avui la volem conèixer més i més. A veure si ho dic bé. Senyora Kaoli, benvinguda al divan.
Benvingut. Gràcies per visitar-me, per invitar-me a vostres
divans. Som-hi! Ens ha triat, com fan totes les persones convidades al divan, un munt de cançons. Per exemple, aquesta de Bob Marley. Què fa Bob Marley? Per què?
Porque es una canción que por el ritmo me gusta, por el significado, mis hijos, el pequeño, lo que es el, ya tiene 41 años, han cambiado su, por el ritmo, por la canción que me gusta, él cambió su idea, que es una música que estudiaba, que le gustaba, son música de muy... De joven,
sí,
y cuando yo me sabía que yo escuchaba, bueno, cuando yo estaba escuchando todo el rato con esa canción,
sí,
él lo ha cambiado el tipo de música que lo que le gusta actualmente.
Oh, sí, es decir, el seu fill, ¿cuántos fills té, senyora?
Dos.
Que quants anys tenen? 40 quants ja?
Un major 44,
sí,
i el otro és 41.
Perquè vostè, que està així com una sílfida, ja té 70 anys, senyora Lee?
Sí.
Continua sent emprenedora, eh?
I tant,
això sí que ho diu en català, Sí que ho diu en català. I a banda, diríem, de les cançons que ella ens ha triat, doncs fixa't tu que ara podem anar a veure la televisió, sí? Veiem la tele, mira tu!
Goku!
Què fan, Goku?
Un Kamehameha! Em vol llançar un Kamehameha amb...
Ai, com
tota
riu!
La seva energia! No t'atreveixis a fer-ho!
Sí.
Bola de drac.
Bola de drac.
Bola de drac, TV3, senyora Kaoli. Per què ens ha triat Bola de drac?
Bola de drac és un dibujo animados,
sí,
que jo estava sempre acompanyant mis hijos quan era pequeño, mira su bola de drac, que venia bola de drac, venia un dragón, sí, dos dragón buscando, sí, peleando para tener la bola esta.
Bola, sí. Sí.
Eso es lo que me gusta.
Això m'hi agrada. Vostè allà lluitant, Sí. Però alhora ho feia perquè els seus fills aprenguessin català i vostè mateixa també.
Sí. Jo una miqueta, però els meus fills parlen català perfecte.
Perfectament,
Perfectament.
A base de també la seva sensibilitat, diríem, amb la televisió i amb altres coses, suposo que amb l'escola també,
sí,
oi?
Sí.
A quina escola van anar els seus fills?
A l'escola d'Oak House,
sí,
a grans sí. i a petit, a l'escolar és Escolàpia.
Els Escolapis o Escolàpies?
Sí,
Escolàpies, eh?
Sí.
Miri, vostè ens ha triat cançons també que ens porten, però, a un altre món. Té com riu. A veure com canta. A veure, Teresa Teng, si ho dic bé, Tian Mimi, i què ens està explicant vostè? Què passa en aquesta cançó?
Esta canción es que me gusta mucho porque es una mujer que tiene misma edad, que ya se murió hace unos años ya. Es una taiwanesa muy, ¿cómo se dice?
¿Emprendedora?
Sí, y es una mujer que su padre no dejaba casar con extranjeros.
Ah, no, el seu pare, el d'aquesta cantant, sí. no la deixava casar amb qui volia, perquè era estranger. I vostè s'hi identifica?
Identifico, pues, la educació que hemos tenido es una educació, pues, muy estricta, similar.
Sí. Sí,
yeah. Por lo tanto, me siento como mi padre cuando he solicitado a mi padre para pedir a mi padre para salir en Camboya,
¿sí?
a Francia, no me dejaba salir.
¿Sí?
Igualmente, una significación que es educación estricta, aquella mentalidad, aquella etapa.
Yeah. Sí. Una mentalidad que ara fa un gest com que t'aixona, eh? Diríem, et tira avall, no?
Sí.
I no et deixa respirar i mirar cap al cel. Però es podia mirar la lluna. Aquesta cançó es diu The Moon Represents My Heart. La lluna representa el meu cor, eh?
Mi wen wo ai ni
'Ora, situem-nos. En quina població va néixer vostè?
Població,
ciutat,
campo. Segunda ciutat,
sí,
de Camboya, nacido en la segunda ciutat se llama Kampung Cham.
Molt bé.
Y cuando venía la guerra, hemos salido a capital, se llama Phnom Penh.
Sí.
Y continuó a estudiar.
Molt bé. A la nostra convidada, la Kauli, tenia 11 anys quan va esclatar la Guerra Civil a Cambodja i es va escapar del Partit Comunista de Pol Pot, que obligava els estudiants a manifestar-se a favor seu. Vostè anava amb una motocicleta, oi?
Sí.
Si ens ho explica, això.
Sí.
I va esclatar una bomba a prop. Què va passar en realitat, Kau?
Pues ese momento estaba estudiando medicina primer año, cuando mi padre ya aceptaba que yo puedo salir de Camboya a Francia, él fue a buscar el certificado de universidad para acompañar a Francia. Para igual, bueno, certificado de nivel de estudio.
Sí.
Por medio camino, pues con la Yamaha 90, en aquel momento, sentí una bomba, pero estaba en suelo. Y de repente en suelo, y me siente como me ha cortado algo de cuello, porque la saliva saliendo sin parar, con algo salado. Y digo, esto me ha cortado seguro, me ha tocado la bomba. Total, cuando estaba tocando a ver si hay un corte o no...
Posant-se les mans al coll,
sí,
a veure si havia sang, ens ha fet el gest.
I no.
I no?
I no. Entonces, La moto estaba en el otro lado, ¿sí? Yo estaba en el sitio en lo que se me ha caído.
Sí.
Y tanta gente que se ha cortado la moto, los coches parados en medio camino. Entonces, corriendo a escaparme a una casa en esta calle, ¿no? Como una avenida grande.
Sí.
Y después de 5 o 10 minutos vigilando a ver si vuelve a caer segundas bombas. Entonces no se cayó. Y vino a un coche militar,
¿sí?
Recoge mi moto,
¿sí?
Y salió corriendo a buscar la moto y estaba ya casi llega a la plataforma del coche militar.
¿Sí?
Y le dije, eso es mi coche, mi moto, bájame. Entonces fue, cojo la moto, me fui a la Universidad de Medicina para buscar un certificado y volví para casa. Mi padre estaba en la puerta. Pensaba que yo, porque acabo de salir hace ni 5 minutos,
¿cómo
y
usted?
La, mi casa, pensaba que yo ya...
Que estava morta. A veure, situem-la un moment, si li sembla, senyora Cabli. Vostè diu, jo volia estudiar, ja estudiava medicina. Vostè ve d'una família de metges? Com és la seva família? El pare, la mare, a què es dedicaven?
Mi padre indicava el secador de tabaco, exporta a Francia.
Ajá.
Sí, era el primero de secado de tabaco en Camboya.
Sí.
Y también indicaban los productos secos, el fruto seco, cacahuete, el sésamo, maíz, exporta a Hong Kong.
Muy bien. ¿Y la mare?
La mare es dama de...
Ah, molt bé, mestressa de casa, eh? La mare no treballava.
No.
Vostè és la segona filla, eh?
Sí.
I ens diu que el seu nom vol dir com suficient, prou, no? És cap, vol dir prou, no?
Prou, sí.
Prou. Prou fills.
Prou fill.
Sí, ja. Eren de lletres a casa seva, potser sí. Això no ho entén, eh? Diríem, ser de lletres vol dir que això dels números no li agrada gaire, perquè prou fills vol dir, ja és la segona, s'ha acabat. Però són 7 germans. Ja vol dir que en van venir 5 més.
5 més home.
5 més homes.
Sí.
I clar, els altres ja no els hi van posar cau, perquè ja no podien tornar a repetir suficient. Eh?
No.
Molt bé. Es dedicaven a assecar i exportar tabac i fruits secs, sobretot a França. Que vostè es volgués dedicar a la medicina era un fet usual o no? O ja era com ser una avançada a la seva època?
No, com en aquell moment tampoc mi hermana més major que jo ja estava en medicina. Entonces, con la guerra, lo más cercana de casa es medicina.
Ah, era una qüestió de la facultat de medicina, era la més a prop de casa,
sí,
eh?
Sí, sí, por la guerra.
Per la guerra, eh? I, de tota manera, vol dir que eren prou oberts de mentalitat, penso en el seu pare, com per deixar les noies estudiar medicina, perquè ara quan sentíem a la Teresa Teng, doncs feia una cançó de que el pare no la deixava casar amb un estranger. El seu pare era prou obert mentalment, i la seva mare?
Mi madre era más todavía.
Ah, que bé, això està molt bé, les dones
més. Mi madre, bueno, con edad que tiene, ahora 101 años, tenía una mentalidad muy avanzada, pero mucho. Siempre nos decía a las dos hijas, estudien, que no depende de los hombres.
Sí, ara ho deia més.
Siempre.
I tenia clar que a partir dels estudis i de la formació podrien, en realitat, organitzar la seva vida, que si hi havia una dependència econòmica, aquí quedaven a sota dels homes. Més cançons que ens ha triat avui la Cabli. A veure com sona.
Sí.
El que més m'impacta, Cau, és que vostè somrigui i estigui tan feliç quan sent aquestes cançons que li recorden quan vostè era menuda, suposo, eh? A veure, i per què va decidir que volia sortir de Cambodja?
El canvi d'idea per a sortir de Cambodja, porque mi padre no dejaba a mi hermana, ya más mayor que yo, porque sus médicos de familia siempre le decían, déjala mayor salir, mi hermana mayor, que salga ya primero, que él organiza todo su estudio en Toulouse, pero mi padre como mentalidad en aquella etapa, época, que las mujeres no podemos salir solas.
Ah.
Por lo tanto, cuando yo entro en medicina, ya la guerra ya está más cercana a la bomba, ya van vendiendo más cerca en el capital. Entonces, ¿qué yo he hecho yo para que yo podía ir? Es cuando salgo yo, saldrá después de los hermanos.
Claro.
Por lo tanto, en aquel momento mi padre tampoco no me aceptaba a salir. Y no sé por qué, no me pregunta, porque aquel momento es... Yo hice como huelga de hambre.
Ah, o sigui, vaga de fam a casa.
Sí.
Perquè entenc que el permís del pare era indispensable per sortir. És una qüestió de valors familiars.
Valor de família, valor de proteger les niñas. No puede salir sola.
Clar, per part del pare sí, però per part de vostè no s'atrevia a sortir sense el permís?
No.
No.
No. Entonces yo hice huelga, como huelga de hambre,
a casa.
Y mi madre, sí, a casa, y mi madre decía a mi abuelo paternal, dice, bueno, mira, no come esta mujer, déjale salir. Por lo tanto, gracias a mi abuelo, decía a mi padre, por hoy en día estoy fuera de país.
Está
y
contigo.
Salvó la vida, y también los hermanos también están fuera.
Estan fora.
Sí, sí.
A la condició del seu pare és que n'és acompanyada d'un dels nois, no? D'un
sí.
Germà, eh?
Sí.
Que és, també es dedica a la restauració a Barcelona.
Sí, és un hermano muy pequeño, cuando tenía 6 años menos que yo, 7
sí.
años, 7, 8
sí.
años, y para acompaña a mí, vigilar a mí.
Sí, sí, sí. Ja ho... I vostè quants anys tenia, llavors?
Tenia 19 anys.
Ja, és a dir, vostè tenia 19 anys, la mentalitat, homes, dones, i el seu germà, que en deuria tenir 12 o 13,
sí.
va haver de marxar amb vostè perquè l'acompanyés i la vigilés, que era un nen de 12 o 13 anys, eh?
Correcte.
Buah. I llavors on va anar vostè?
Pues pues me han dejado con condiciones que... en vez de veterinaria, en vez de medicina,
sí.
que estudie veterinaria.
Veterinaria, ¿eh?
Ja.
¿Y va a estudiar veterinaria a París?
Lo he hecho inscripción en la Universidad de Veterinaria de París, pero no he podido estudiar más por aquel momento, después de un mes, he perdido toda la conexión de mis padres, de mi familia. Por lo tanto, no tenía ni gana, y tenía solamente a ver si un día puedo encontrar a mi familia.
No tenía cap connexió. Ara es posa trista, eh? A veure, que no hi volem aquí, no volem fregar aquí a la ferida. És a dir, quan vostè tenia 19 anys, arriba a París, intenta estudiar, no té diners, entenc que no tenia diners, o no gaires, o sí?
Tenia algo.
Tenia alguna algo, cosa de
sí.
diners, per tant, hauria pogut estudiar un temps, eh?
Sí.
Però perd la connexió, esclar, no era l'època dels mòbils i tot això,
yeah.
i es va haver de posar a treballar. Què va fer llavors?
Pues el primer trabajo, de verdad que es un trabajo que yo hoy en día no selecciona el trabajo, si hay trabajo, hay trabajo, ¿no? Pero en aquel momento trabajaba como una señora limpieza.
Sí.
Por lo tanto, yo tenía la señora limpieza, venía una familia un poco ya elevada, el mediana en la familia, uh-huh. y para trabajar como una señora limpieza me he prometido yo misma no voy a trabajar nunca más con como limpieza, aunque sea me muero de hambre, pero tengo que hacer algo más, sí. Mentalidad mía, ¿no? Ese momento, ¿no?
Sí.
Entonces empieza a trabajar buscando trabajo sobre temas de hostelería china, de hostelería y de confección, y en un año estava treballant com auxiliar enfermera.
En un any, eh? Ah. Esclar, a veure, si mirem la vocació, vostè que estudiava medicina, doncs al cap d'un any, és a dir, un dia neteja, des diu, això no pot ser, i al cap d'un any ja està estudiant com a auxiliar, treballant com a auxiliar com a d'infermera auxiliar. A París. Sí. One love. Per què ens ha triat aquesta One Love de Bob Marley? Per què?
Es que tiene cada uno, yo lo entiendo así, ¿no? Tiene que ser lo que tú quieres, que tú llega y que es por uno mismo, ¿no? Uno que es para tu vida.
El que vols. Estem parlant amb Kavli, emprenedora, empresària ara. El que vostè ens està dient és una ha de tenir molt clar el que vol fer, on vol viure, amb qui vol treballar, amb qui a qui estima, no?
Sí.
La seva decisió, sí. I no la del pare o de la mare. Com és la seva mare? Buey, oi? Es pronuncia?
Sí.
Digue'm com és la seva mare.
Pues mi madre es una señora muy sumida a su etapa y es una señora, para mí, es una señora muy avanzada por mentalidad y siempre cuando aquella etapa, la familia, los hombres da dinero al mensual a la mujer,
¿sí?
Y ella no gasta tanto, va ahorrado y va buscando su trabajo fuera de, primero cría los patos, cría un animal,
es decir, anava fent feines per aportar també diners,
dinero,
i a banda dels estalvis,
sí.
Eh?
I luego a comprar oro.
Ai, comprava or, també. Sí. Però això els deuria anar molt bé en l'època de la guerra per intercanviar tot això per menjar, no?
Claro. Sí, sí. Por suerte, ella tenía cadenas de oros,
¿sí?
Y la guerra se podía cambiar la sal, azúcar, todo eso para sobrevivir.
Per sobreviure.
Por trocito, trocito, se vendía así.
Com va anar que vostè, que el seu pare no ho hem dit, però era un excel·lent cuiner a casa, és a dir, que vostè va aprendre a cuina amb el pare també?
Sí. Cuando, mira, yo creo que lo que hoy en día tengo este, digamos, un poco manos de la cocina por mi padre, ¿no?
Uh-huh.
Mi padre era un hombre de comercial, 100 para mí, y además cocina muy bien. Hasta mi hijo,
uh-huh.
decía a su abuelo, es que, abuelo, cualquier cosa hace buena comida.
Ah, molt bé, sí. Molt bé. A veure, la tenim a París. Com? I ara està a Barcelona. I a més aquí a Barcelona, ui, les coses que ha fet. Com ha passat de París a Barcelona, senyora Kavli?
Pues en París era muy sola, muy sola, muy sola, porque mi hermano ya adoptado un francés.
Ah, el seu germà aquest de 12 anys amb el que vostè va viatjar, un francès el va veure i el va adoptar, perquè ni papers ni res,
yeah.
I el va adoptar,
Sí.
I llavors vostè està, clar,
muy sola.
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 On vivia vostè?
Vivia sola, con principio vivia acompañada con dos, tres estudiantes junto.
Sí.
Y que no tenía ni baño ni ducha en el estudio. Tiene que ir a duchar fuera. Y esto poco a poco va haciendo vida. Entonces, cuando encuentra el trabajo de ayudante, bueno, auxiliar enfermera,
sí,
era, para mí es una experiencia muy bonita, pero yo quiero alguna cosa más.
Però vostè tenia preparació per treballar d'auxiliar d'enfermeria, sí?
Sí.
On havia estudiat?
Por el, algo, notación de estudio de primer año de medicina.
Clar, per a medicina. I va anar a un hospital? On va anar?
Un hospital.
Qui us, se'n recorda del nom de l'hospital?
No, però està en la zona Odeon.
Molt bé, a prop de l'Odeon. No. I vostè va dir, vull alguna cosa més.
Sí.
I què va fer llavors?
Entonces, después de trabajar más o menos un año, y digo, esto no es mi futuro. Yo necesito alguna cosa más.
Ya. Yeah.
Entonces, dejo, aquel momento ya tiene inscripción en, para estudiar, trabajar al mismo tiempo de enfermera.
Sí.
Para ir cogiendo notas y un día llegará como médico.
Ah, muy bien.
Pero, perdona, ¿eh? Era muy...
Begui agua, que tenemos todo el tiempo del mundo aquí al diván, sí.
Era aquel momento, digo, esto va lento, necesito alguna cosa más.
¿Vostè volia alguna cosa más? ¿Y cómo va a hacer? ¿Cómo va a hacer?
Pues después de dejar a trabajar en auxiliar enfermera, volví a París.
Sí.
He puesto a trabajar como coser la ropa.
Sí.
Tenía ya negocio en ese momento.
¿Vostè tenia un negoci?
Sí.
¿De què era el negoci?
De confección.
Però vostè sabia cosir? I com riu. Sabia qui li havia ensenyat a cosir?
Pues mira, es una cosa... cuando estaba en la guerra, cuando hemos salido a vivir al Phnom Penh, a capital, entonces yo estaba estudiando bachillerato, ¿no?
Sí.
Y ese momento tenía diploma como secretaria, uh-huh, y tenía estudio también de confección. Eso ni sabía mi padre.
Ah, això ho havia aconseguit sense que el pare ni idea, eh?
Porque mi padre es, tiene que estudiar, no desvía a otra profesión.
Clar, i vostè en veia un parell, com a mínim, sí, eh? Per tenir més sortides. Mm. Llavors, munta la seva empresa a París, sí?
Sí.
Però era un taller.
Un taller pequeño, petit. De 8...
8 màquines, 8 taules, eh? Sí. Amb màquines de cosir. Sí. I contracta persones, ja?
Sí.
Ara ja la veig feliç, eh? O sigui, ja la veig d'empresari i dius, sí, jo ja contractava persones, eh? I feia la roba, o sigui, des del començament o arreglava alguna cosa, què feia? Feia, no. Confeccionava.
Confecciona primera pieza.
Sí?
Nos da, me dava una pieza para probar si esta pieza ya está hecha por mí, cocer la pieza, por ejemplo, la camisa o pantalón, lo que sea. Si le va bien, entonces me da toda confección de serie. Ajá. Entonces esta serie lo voy repartiendo a todos los, la gente que trabajaba conmigo.
És a dir, vostè va anar trobant la manera d'anar prosperant, va fent proves, fins que aquest taller va ser realment important, sí? Eh? Però això li anava molt bé. Llavors, per què va deixar París?
Porque por estaba tan sola y por amor pues me ha caído por acá.
Por amor. Ara veiem aquí a la Cauli a París.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras.
I ens ha triat també la Vian Gos de Edith Piaf, de Rosa Res, però es va enamorar aquesta dona que va posar el seu propi negoci de confecció a l'engròs. Mentre la seva família durant un temps va ser també en un camp de refugiats a Cambodja després de passar pel règim de Pol Pot durant 4 anys, que ella els volia portar cap aquí, cap a Barcelona. Va aconseguir portar la família cap a Barcelona?
No, porque durante 4 años, cuando yo ya vivía aquí en Barcelona, entonces ellos ya no sabían dónde. Bueno, en París ya sabía que hay una. Había ya con la comunicación entre Camboya y Vietnam. Entonces, ese momento en París, antes de venir a vivir aquí en Barcelona, recibí una nota que mi padre se fue, aquel momento fue a Vietnam a buscar la comunicación, la gente conocida, a ver si como comerciante, mismo comerciante, se conoce y hay los hijos que están en París y estaba en París y tal. Entonces han podido mandar una nota pequeña para llegar a mi buzón,
¿sí?,
que decía, estamos todos vivos.
Estem tots vius, eh? Caram, quin
I
efecte.
I este momento ja...
Moment màgic. Se li queden els ulls plorosos ara, eh? Mira sí, que han passat anys.
Sí. Era... ja no lloro.
Ja no plora.
Ja no, perquè cada dia esperen la notícia.
Sí.
Entonces, a ver si sobrevivir o no, o cómo. Entonces, cuando después recibí esta nota de mi padre, ja... mi vida ja canvia.
Digui'm això que va venir a Barcelona per amor. Expliqui'm això de l'amor.
Pues esto, por amor, porque estaba sola, entonces mi ex marido, que está aquí viviendo en Barcelona igualmente, nos encontramos en París y nos enamoramos, pues yo también estaba sola, pues por lo menos alguien me apoya, ¿no? Por eso...
Sí.
Él, como vivía ya en Barcelona, pues he venido para Barcelona.
Sí. Y llavors, aquí, ¿qué va a montar usted a Barcelona?
Pues en Barcelona estuve trabajando unos 5 o 6 meses como camarera.
Sí.
Y luego, después de ahí, necesitaba una cosa más.
No vull dir que... Va passar això. Poseu-hi les paraules que vulgueu, que
sí,
és el que li passava sempre,
sí,
no? Una cosa més. I què va fer amb la cosa més?
Pues empieza a montar un restaurante con dinero que tenía mi padre, que llevaba encima cuando me dejaba salir. Tiene unos 20.000 dólares para que puede ir haciendo la vida en París, ¿no? Ese dinero no lo utilizaba nada.
Ya no había gastat res.
Nada.
Cap franc francès, llavors. I amb aquests 20.000, que eren 20.000...
20.000 dòlars.
Dòlars. Què va muntar a Barcelona?
Pues montar un restaurante.
Ara m'ha ensenyat aquí...
El Madrazo.
Ah, el que m'ha fet aquí. Ahí, el senyor des de la finestra, eh? Molt bé. Al carrer Madrazo va muntar un restaurant, vostè. De, com era el restaurant?
Es un restaurante chino.
Sí,
los
sí,
primeros, lo que en el año 1980.
Sí.
No tenían mucho restaurante chino.
Y usted va a comenzar a vendre rotllets de primavera.
Sí.
En el restaurant, però a banda, això no n'hi ha prou amb el restaurant. Vostè sempre tot li queda curt. Va començar també a vendre a botigues, no?
Sí.
Ara està contenta, eh? Quan se'n recorda, li anava bé això, sí?
Sí, molt.
Molt.
Aquel momento, como fuera de servicio de restaurante,
¿sí?,
me quedo siempre haciendo los rellenos, la masa, la pasta de rollitos, y ir vendiendo, promocionando a la tienda tradicional de aquí como charcutería y carnicería.
Parlem avui amb la senyora Kavli, que jo li hauria de dir la senyora Rotllet de Primavera. Vinga a vendre'n, fins que monta una fàbrica de plats precuinats, sí?
Sí.
Amb, clar, a més i més ella que ve del món de la salut, amb legislació sanitària, tot això que ara diem de la traçabilitat, i això era el 97, eh?
Sí.
Com es deia la seva marca?
La marca Tatún.
Tatún, eh? Que era, diríem, de confiança, eh? I la reconeixia la marca. Però creixen i què passa llavors?
Pues el crecido del año 2004... de 97 a 2004 tenia que desplaçar-me al hospitalet
per buscar lloc més gran,
más grande,
sí,
porque ha habido un crecimiento importante. Por lo tanto, el año 2004 hemos empezado en hospitaler.
¿Vostè se sent empresària, empresària?
Sí.
Sí. Sí. Li agrada ser empresària?
Mucho.
Molt. ¿Cuántas personas treballaven per vostè?
Pues en el hospital trabajaba con más o menos un 84 personas.
Sí.
Y luego de 2017...
Sí.
No, 2017 hemos desplazado una fábrica en San Vicente de Azor.
Sí.
Este momento tenía 162 personas. El año 2020.
Clar, i arriba la Covid. Pensem que parlem amb la senyora Kavli, que va ser aquí pionera a muntar en restaurants xinès, que va sortir de la guerra de Cambodja, que va anar a París, després a Barcelona, però que era una dona emprenedora, seguint sempre el missatge de la seva mare, que tinguis els teus propis diners per no haver-ne de prendre. I arriba la Covid el 2020. Senyora Kavli, llavors què passa amb la Covid? Tot això va bé, no va bé? Perquè, és clar, era el moment de vendre, no?, també, o de menjar a casa. No sé, però restaurants no.
Restaurants no, però la fàbrica... En ese momento tenía unos 162 personas y se fue de golpe unos 68, 70 personas voluntarias, porque tenía muchos obradores de oriental,
sí,
de todo, como ONU, de toda la nacionalidad, pero se fue voluntaria unos 70 personas. Por lo tanto, ha habido más pedido por la cadena de supermercado,
claro,
y menos gente. Por ese momento una dificultad enorme para como fabricante de comida alimentaria.
¿Y qué va a hacer para resolverlo?
Pues ese momento hay que buscar la vida.
Sí.
Entonces alquilar tres buses de 52 plazas,
sí,
cabe uno la mitad, en aquel momento, veintitantas.
Claro, porque había la COVID y había de haber espais, sí.
Claro. Entonces, yo buscando
gent que pogués venir a treballar.
Sí, y luego devuelve a su casa.
Y después, amb l'autobús, els portava a casa.
Correcto.
Y así va poder atendre la demanda.
Correcto. Además, bueno, los inventos, esas dificultades tiene que tener. Pues unos 20 personas que vivía en la misma zona de la fábrica de San Vicente de Azor con un de casetas.
Sí, amb casetas. Com podien, vivien com podien. Avui sí. Parlem amb la Kavli, que diu, és clar, tot això hauria de costar. És una dona que ara li preguntarem per als valors que intenta imprimir també a l'empresa. El que sí que veiem és que és una persona que sempre té clar que s'ha de superar i que és gran, molt emprenedora, no? I que això, si em faig un invent, hi haurà dificultats. El que he de trobar són les solucions. I arriba un moment que ven la fàbrica Pastas Gallo. Per què ven la fàbrica?
Perquè con el COVID, con dificultad de negocio, porque he hecho una inversión muy importante,
sí,
una fábrica de modelo, y para sujetar todos los, digamos, gastos de crecimiento y dificultad del COVID, pues decidí a venderla.
Va vendre l'empresa, però no us penseu que l'aventura de la Kavli s'hagués acabat.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio.
A lo loco es una frase que está de moda, que está de moda. Y se escucha en todas partes y a todas horas. Es la frase preferida de la buena sociedad. Y aunque usted no se lo crea, contagiado me dirá. ¡Hala! ¡A lo loco! Oh, no.
A veure com la canta, a veure com la canta senyora Lee. Oh, dius, i ara què fa aquí la Celia Cruz i amb Jarabe de Palo Conto, tu, cantant a lo loco. Per què a lo loco?
Pues cuando estaba trabajando todavía con Gallo, en ese caso, en Tatum, pues el, no, como siempre no tengo suficiente, siempre quiere tener más y es mi forma de ser. Entonces empieza a buscar un nombre de nombre latino, porque mi proyecto, cuando yo llevaba antes de COVID, yo tenía un proyecto para mi propio proyecto, es nombre como Cauli, y luego el negocio paraguas es el Tatún, plato precocinado como oriental, y plato precocinado es el de latinoamericano, y más. Entonces ya sí. Tenía ya un nombre, se llama Rosalinda.
Rosalinda, eh? I ara lo loco és, diu, que vol que sigui un nom que soni, doncs, això, espanyol, que tingui moltes connotacions també divertides, no? Sí. I ha tornat a començar de zero. Sí. I ara què ven, vostè? Ara què fa?
Pues a lo loco estamos haciendo plato precocinado latinoamericano. Ahora es una línea empanada argentina, fajitas y los platos latinos.
Ya, yeah, molt bé. I això on ho venen, a les botigues?
Sí, nosotros, bueno, mi profesión en la botiga es los grandes cadenas, como yeah. Ecotenglés, como a Campo, uh-huh. como Lidl,
ja ho entenc. És a dir, ho venen en els supermercats i no directament al públic, eh?
No.
No directament al públic. I per què ha tornat a començar?
Porque mi orgullo quiere ser como empresaria y siempre tengo esta visión de mercado, es plato precocinado latino que no hay nadie que lo hace. Es una pena dejarlo. Mi padre me decía, dinero hay en la calle, pero hay que saber buscarlo.
¿Y usted te visió?
Esa visión, y creo que sí.
Creo que sí.
Creo que sí.
I ara li fa il·lusió. Perquè ara quants anys té vostè?
69.
I torna a començar, perquè això és del 2024. És a dir, torna a començar . I em diu, sí, fa una carxida, sí. I li fa il·lusió.
Sí, sí. Mucho.
Vol guanyar diners o què vol aconseguir vostè?
Mire, una cosa, el trabajo para ganar dinero. Otra cosa, permite dejar a la gente trabajar. Da trabajo a la persona. Es un valor para mí, es mucho. Porque ayuda a la gente, da trabajo a la persona, parte de ganar dinero.
Està bé, és a dir, una cosa és guanyar diners i l'altra és crear llocs de feina. Clar, vostè al capdavall, i tal com ens ho ha explicat, és una persona que va venir fugint de la guerra, eh? Després va fer la volta per París, però si no segurament s'hauria quedat en el seu propi país. Quan veu ara les discussions que tenim aquí a Catalunya, a la resta d'Espanya, a Europa, sobre la immigració o sobre les persones refugiades, eh? Els que venen, com vostè, sortint de conflictes bèl·lics, què pensa? Com s'hauria de resoldre això?
Pues por lo que estoy viendo, lo que estamos viendo ahora, refugiado y tal, la persona a la que le ayuda muchísima gente para tener por ejemplo, los arraigos de 2 años, que tiene que tener un contrato para solicitar su residencia, lo tengo que hacer. Sí o sí, lo ayudo.
Vostè ajuda. Vostè, evidentment, ja té tots els papers, tot, els seus fills són d'aquí, els seus fills ja parlen català perfecte, vostès barregen aquesta mena de castellà i alguna cosa de català amb els seus nets, mirava... No, era això, era amb els fills, clar. Amb els fills mirava també Doraemon, mira tu.
Doraemon! No hi insisteixis.
Ho trobo tan sorprenent, o sigui, arriba, es posa a mirar TV3. Els seus fills a quina escola van anar, els seus fills?
El pequeño, que és el Escolapia.
Ah, sí, que m'ho ha dit.
Sí.
Els Escolapis.
El Maia, sí.
Sí.
I el major termina bachillerato con Ockhaus.
Ah, molt bé. I vostè de mare, com es veu? Ha sigut una bona mare? Vostè és una bona mare?
Jo crec que sí.
Per què? A veure, què ha transmès? Quins valors als seus fills?
Perquè jo crec que lo que he hecho en mi labor como madre, le he dado toda educación, todo lo que puedo tener de estudio y educación, que sea buena persona.
Bones persones, eh?
Sí, ser buena persona.
Miri, ara escoltarem aquesta cançó, que també ens ha triat vostè, perquè li vull fer encara alguna altra pregunta. Novament ha vingut aquí Bob Marley i els Wailers. Aquesta cançó que ara ens sentirem la tornada de fons diu No Woman, No Cry.
No cry.
No cry. Vostè subratlla el no cry, no ploris. Per què?
Porque cuando, siempre lo digo, cuando cae hay que volver a levantar. Y no cry es que para mí es, no sé cómo te puedes
explicar. A veure, jo ho provo, eh? Ah. Si caus i ets a terra, el que has de fer és tornar-te a aixecar mentre t'aixugues les llàgrimes.
Ja, correcte.
Sí, seria aquesta idea.
Sí.
Però no quedar-te encantada plorant.
No.
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 Mira. Vostè quan ha estat l'última vegada que ha plorat de debò?
Pues el... cuando la... la venta de...
de l'empresa.
L'empresa.
Sí. Perquè, però s'ha vist obligada a vendre-la?
Me obliga yo.
¿Por qué es va a obligar a venderla?
Porque era dificultad de COVID, era dificultad económica y tenía un poco sensación de miedo. Y es una fábrica, yo he trabajado 40 años, dormía muy poco en principio y he luchado para tener una fábrica como... recuerdo de infància de mi pare.
Com el seu pare ja va tenir temps d'estar molt orgullós de vostè. Sí?
Sí.
Sí. Sí. Però era com un deure, no?, d'alguna manera.
Clar.
Vostè no ha estudiat empresarials, economia, tot això, res.
De res.
Res de res.
De res.
Llavors, com ha pogut tirar endavant empreses, una empresa amb més de 160 treballadors?
Pues el... hombre, por experiencia, desde nada, poco a poco va aprendiendo. Con un estudio que he tenido, no está tan mal para mí. Y el ver mercado, mi poder es ver mercado.
El seu poder és la visió.
Visió de mercat.
La visió del mercat, la intuïció, jo crec que més la resiliència, esperis que la vaig veient amb els gestos, quan caus aixeca't de pressa, si has caigut només vol dir que t'has d'aixecar. S'ha acabat el bròquil, aprèn, no?
Però aprèn, sí, clar.
Però qui l'ha ajudada a vostè al llarg de la vida?
El hijo pequeño estaba conmigo unos años, pero... yo creo que mis hijos normalmente me gustaría que continúa aquella época, etapa, ¿no? Pero creo que ellos han visto como yo he trabajado tanto y me decía, mamá, véndela, desde muchos años atrás, ¿eh?
És que, esclar, vostè té 69 anys i començarà un negoci nou. Ha pensat en allò que en diuen jubilar-se?
Nunca.
Ah! Nunca. Treballarà fins al final dels seus dies, eh? Sí. La seva mare què li diu ara a vostè?
Mi madre, eso por broma y por como ella, ¿eh? Cuando veía que yo estaba tan sola y me decía siempre, busca una compañía, una persona para acompañar. Pues que no puede ser que estás tan joven y estás sola. Y yo digo, mamá, ¿quién me llega a mi ritmo?
I ara continua tan sola o té algun amor per aquí que entre rotllet i rotllet? No té cap amor?
No.
No en vol?
No.
No. Avui parlem amb la Carla.
Cowley. Senyora Cowley, digui'm què és el més important que ha fet a la vida, per ara. El més important que ha fet, què és?
El més important de mi vida,
sí,
el que pot crear una... aporta la... lo que... la conozco yo, en, digamos, aporta en mi conocimiento,
sí,
como comida asiática,
sí,
y dando trabajo a la gente y ser buena persona. Es que no hay más.
No hi ha... Déu alguna cosa per allà dalt? Vostè és creient o no?
Yo vengo de la familia del budismo.
Ve del budisme, eh?
Sí, sí. Pero no tengo práctica.
No, te, no, no.
No, no, pero yo pienso, el ser lo que sea de creyente, si ser buena persona, tiene todos los dioses delante.
Tens tots els déus a favor, eh? Doncs li agafarem aquesta idea. Li desitjo de debò que tot això del, de lo loco li vagi la mar de bé. Li agraeixo que ens ho hagi explicat i he pensat que és aquesta... dona, és una dona model, no exemple de reina. Quan caiguis, torna't a aixecar. Santi Sol, Josep Lluís, Benja Estacio, gravacions, muntatge, Blai Mercè, la documentació, Albert Castellví, la producció, Sílvia Coppolo, escoltant avui a la Cauli. Gràcies, gràcies.
Gràcies.
I molta sort.
Gràcies.
Thank you. ลุงเปรียเอ่ยกิทาตะโบงชัง